Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 9 graus a Albesa, 7 a Girona i 12 a Sant Pere de Ribes. I ens despertem amb una notícia, que la notícia que una hora i mitja abans que expirés l'ultimàtum que havien posat Donald Trump a l'Iran, el president dels Estats Units ha anunciat una treva de 2 setmanes a l'Orient Mitjà. Un alto al foc per negociar la fi definitiva de la guerra. Connectem en directe amb Teheran i també amb Washington. Sergi Roca, Oriol Serra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem amb Teheran. Sergi, l'anunci de l'acord que ha fet Donald Trump, assegurant que les converses per un acord definitiu diu que estan avançades i ha confirmat, després d'això, també el règim iranià.
Sí, la intervenció del Pakistan, com fa setmanes que intenta, ha estat absolutament clau. I això ha derivat en un comunicat triomfalista del règim iranià que llegeix aquest acord com una victòria davant dels Estats Units i d'Israel. El Consell Suprem de Seguretat Nacional confirma que hi haurà negociacions amb els nord-americans a Islamabad durant 2 setmanes, però deixa clar també que això no implica el final de la guerra i que tot dependrà que s'aturin les hostilitats contra l'Iran. Si això passa, l'estret d'Hormuz tornarà a quedar obert en coordinació amb les forces armades iranianes. Per tant, la paella pel mànec pel que fa a l'estret d'Hormuz per part de l'Iran. I molt important, la base sobre la que negociar per part iraniana passa pel seu pla de 10 punts que inclou garanties de seguretat per l'Iran que no hi tornarà a haver atacs o que inclou també la fi dels bombardejos també al Líban. La televisió iraniana encara ha anat més enllà la lectura del pacte. Directament diu que és una retirada humiliant de Trump. El dubte és si totes les parts mantindran aquest acord en vida, perquè minuts després d'anunciar-se, doncs diferents emirats àrabs, com Kuwait, per exemple, o Qatar, deien que havien hagut de fer front a míssils i drons iranians.
Sergi Malcos, Antonio Rodríguez, fa 24 hores que sou a l'Iran. Què és el que us heu trobat? I com heu viscut també aquest compte enrere d'aquestes últimes hores després de que Trump prometés acabar amb tota una civilització?
D'entrada, Ricard, doncs un país evidentment civilitzat, amb ciutadans que en general no volen la guerra, com en la seva immensa majoria tampoc volen el règim que fa just 3 mesos, avui fa just 3 mesos, va començar assassinant milers de persones als seus carrers. Però si alguna cosa hem constatat és que Trump i Israel han condicionat la seva vida, sobretot aquest dimarts. Ho han fet bombardejant ponts. Un d'aquests atacs ha obligat el nostre cotxe, va obligar ahir el nostre cotxe a desviar la ruta fins a Teheran, allargant-la en aquests 1.000 quilòmetres de recorregut, aquestes 12 hores que al final ens va costar arribar fins aquí, i posant sobretot, i això és l'important, l'ai al cor de molta població que es preparava pel pitjor. Avui parlarem amb ells, més tard ho farem, però sense cap mena de dubte que respiren una mica alleujats, perquè aquesta matinada molts han estat pendents de què feia Trump. I per primer cop en molts dies, de moment a Teheran, almenys que sapiguem, no han caigut bombes.
Doncs gràcies, Sergi. Després tornarem també cap a Teheran durant aquest matí. Fins ara, Sergi.
Fins ara.
I a Washington, Oriol Serra, com s'ha viscut aquest anunci de Donald Trump?
Bé, d'entrada, doncs, amb aquesta sensació d'humiliació, sobretot això que apuntava ara el Sergi, però en aquest cas, per part dels detractors de Trump aquí als Estats Units, es parla sobretot de l'expressió taco, que vol dir Trump always chicken out, és a dir, que s'ha tornat a cagar les calces, en català, directament. La proposta de mediació pakistanesa ha estat, de fet, una injecció d'oxigen per a Donald Trump. El president nord-americà aconsegueix 2 setmanes de marge per mirar de sortir el menys damnificat possible d'una guerra que se li ha anat complicant, i la principal justificació per ajornar l'ultimàtum que ha trobat és aquest acord sobre l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz. Trump també assegura que els Estats Units han rebut aquesta proposta de 10 punts per part iraniana, que considera que pot servir de base per negociar. A l'amenaça d'acabar amb tota una civilització, per cert, doncs no n'hem tornat a sentir res més, sobretot per aquesta tempesta de crítiques que ha rebut fins i tot des de les seves pròpies files, i unes crítiques que també li arribaven des de 3 hores de tren d'aquí de Washington, a la seu de les Nacions Unides a Nova York, per part de l'ambaixador de l'Iran.
to language that is not only deeply responsible.
Aquell llenguatge no és només profundament irresponsable, sinó que arribar a declarar que tota una civilització morirà aquesta nit i no tornarà mai més. Aquesta retòrica és per si sola impròpia de qualsevol líder polític, i encara més si es tracta d'un membre permanent del Consell encarregat de mantenir la pau internacional.
Per cert, que entre aquestes veus crítiques que dèiem, també n'hi ha moltes, cada cop més, i també del propi Partit Republicà, que són partidàries d'un impeachment, és a dir, d'una destitució del president Trump. Això ara segurament s'aturarà, però s'havia costat més que en cap moment fins ara.
Gràcies, Oriol Serra, des de Washington. Fins ara.
Fins ara, bon dia.
I avui al Matí de Catalunya Ràdio analitzarem totes aquestes claus d'aquesta treva a l'Orient Mitjà en temps d'àgora. Després també a partir de les 10 ens acompanyarà Albert Tom, amb qui comentarem aquesta nova moda comunicativa dels dirigents polítics de TikTok.
Hoy os voy a enseñar algunos de los objetos que tengo en el despacho de la presidencia del gobierno. Lo primero es, siempre que llego, poner un poquito de incienso.
Aquest és Pedro Sánchez.
La segunda es un regalo muy especial y es esta botella que me regaló un niño refugiado de Gaza. Y si simboliza algo es precisamente...
Aquesta xarxa TikTok l'exploten Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Salvador Illa, Elisenda Alemany i d'altres polítics, i avui en parlarem amb l'Alberto a partir de les 10. I després a l'Àgora Esportiva, dia d'anada als quarts de final de la Champions, Barça, l'Atlètic de Madrid a les 9 al Camp Nou. Això després que el Madrid ahir perdés 1-2 contra el Bayern al Bernabéu.
Compte que pot ser bona carrer que l'acaba on l'Isla, deixa cap a Harry Kane, xuta Kane i gol!
El partit en el Madrid va patir, els alemanys van tenir contra les cordes el Real Madrid, que al final va aconseguir perdre només per la mínima. La tornada de la setmana que ve a Múnich. I a partir de les 11 parlarem també de superpaternitats. S'ha posat molt de moda aquest concepte, però el que fan aquests superpares, què és? És el que han fet les mares durant tots aquests anys? Ho abordarem amb el psicòleg Miquel Farferrer a partir de les 11.
La meva prioritat avui és acabar amb Sudoku. Potser de cop em poso a donar-li molt a coco. Fantasia. Repasso les converses que he tingut buscant el fallo. M'encanta atrapar-me i em comparo tot el rato. Fantasia. Ei, oh. Dic que no m'importa...
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 8. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb novetats del cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. El periòdic avui avança que una dona l'hauria vist en el pare sent agressiu amb el petit. Li va tapar la boca mentre plorava. Això va ser en un cap, un ambulatori. La defensa dels pares, que continuen a la presó, han demanat proves genètiques per intentar demostrar que les ferides vindrien d'una malaltia congènita, tot i que les ferides del petit han remès des que està ingressat. De fet, el mateix periòdic diu que el nadó ja ha sortit de la unitat de cures intensives.
I a Brussel·les.
Segueixen negociacions per restablir relacions amb el Regne Unit després del Brexit. L'any que ve entra en vigor una directiva de requisits de capital que, si no canvia, restringirà la capacitat dels bancs no comunitaris per donar serveis bancaris bàsics a clients de la Unió des de fora del bloc.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amb el fons d'inversió Pershing Square, que ha fet una oferta de més de 55.000 milions d'euros per comprar Universal, el segell discogràfic més important del món, que porta, entre d'altres, Taylor Swift o Bad Bunny. Les accions d'Universal, que cotitza Amsterdam des que es va ascendir el grup francès Vivendi, han caigut més del 30% els últims 6 mesos.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Doncs encara parlen de la visita de la líder de l'oposició de Taiwan, Cheng Li-Yun. És a Pequín, un viatge inèdit en més d'una dècada, convidada pel president Xi Jinping. De fet, s'hi podria reunir avui mateix. De moment, consta que ha visitat el mausoleu del fundador del seu partit.
Avui és dimecres 8 d'abril, ens despertem amb 9 graus a Banyoles, 8 a Mollerussa i 12 graus al Vendrell. Ha pujat ja la temperatura, més que ahir, i més que s'enfilarà al migdia, perquè avui s'esperen valors de fins a 30 graus al Pla a Lleida, més de 25 o 26 en qualsevol comarca de l'interior i uns 20 graus a la costa. Avui i demà seran els dies més càlids de la setmana, amb un temps que serà assolellat, amb molta pols en suspensió, això sí, pols sahariana, que ens acompanyarà avui durant el dia, i alguns bancs de boira o de núvols baixos que hi haurà a les comarques de Girona, sobretot a la Costa Brava. Al migdia desapareixen, però de cara al vespre es poden tornar a formar.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Mata, Esther Vera, Laura Aznar i Afra Blanco. Quan són les 6 i 10, Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
I Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. I comencem per aquesta treva anunciada per Donald Trump, que inclou Israel, que, a més del front iranià, també té activada una operació militar de gran abast contra Hezbollah al Líban.
La Casa Blanca, que ha tingut prèviament converses amb el govern de Netanyahu, ha confirmat, sense donar detalls, que Tel Aviv ha acceptat l'aturada de la guerra. Però en un comunicat aquesta matinada, l'oficina del primer ministre Netanyahu ha precisat que el Líban no entra en l'acord, contradint així la versió del primer ministre del Pakistan i mediador entre els Estats Units i l'Iran.
Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Les conseqüències de l'alto al foc no s'han començat a sentir a Israel fins a altes hores de la matinada. Abans, entre la 1 i les 3 i mitja, l'Iran ha llançat 3 onades de míssils cap aquí. De fet, una de les explosions més fortes que hem sentit a Jerusalem en tota la guerra ha arribat just després que Trump anunciés l'acord. L'oficina de Benjamin Netanyahu ha fet públic, quan ja començava a sortir el sol, que recolza la treva sempre i quan l'Iran reobri l'estret d'Hormuz i que agraeix als Estats Units els seus esforços per debilitar el règim iranià i que ja no suposi una amenaça per a Israel. El comunicat també ha servit per desmentir el Pakistan, que assegurava que l'alto al foc era per a tota la regió. Israel ha deixat clar que el Líban queda fora del pacte i que, per tant, durant aquestes dues setmanes podran continuar atacant Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
El preu del petroli es desploma després de l'anunci de la treva de dues setmanes i la reobertura també de l'estret d'Hormuz.
El barril de cru Brent, el de referència a Europa, cau més d'un 10% i se situa al voltant dels 95 dòlars. Són gairebé 15 dòlars menys que ahir al vespre. Els inversors també han rebut la notícia amb optimisme i les borses asiàtiques noten guanys de rècord. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja més d'un 5%, la borsa de Hong Kong un 3% i la de Seul més d'un 6%.
I Brussel·les recrimina a Espanya haver aprovat una rebaixa de l'IVA dels combustibles.
La Comissió Europea adverteix que les mesures que es prenguin per reduir l'impacte de la guerra no poden contribuir a augmentar la demanda de combustibles fòssils.
Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
La Comissió Europea adverteix al govern espanyol que rebaixar l'IVA de la benzina del 21 al 10% vulnera les lleis comunitàries. Brussel·les recorda per carta a Madrid que els combustibles fòssils no poden tenir un tipus d'IVA reduït. Fonts comunitàries diuen que si el govern espanyol vol abaratir el preu final de la benzina, ha de retallar una altra taxa, l'impost especial dels carburants. Però el que passa és que Madrid ja aplica ara mateix la rebaixa d'aquest impost. La Comissió Europea té que aquests descomptes en el preu dels carburants justament augmentin la demanda de combustibles enmig de la guerra a l'Orient Mitjà. Per això ja reclama als països que estudiïn mesures més encaminades a estalviar petroli. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
El Partit Popular votarà en contra i farà descarrilar la reforma de la Constitució per blindar el dret a l'avortament.
El govern espanyol ha fet el primer pas per reformar l'article 43 i assegurar que es pugui avortar la sanitat pública en totes les comunitats.
És una altra de les notícies del dia. Madrid Palaurujats.
Un primer pas que no va enlloc sense el suport del PP, que ja ha dit que ho tombarà quan arribi al Congrés. Els de Feijóo són imprescindibles per reformar la Constitució i la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, els pregunta si estan a favor dels drets de les dones.
Por ejemplo, en Francia, cuando se planteó la modificación constitucional, hasta Marie Le Pen votó a favor. Por lo tanto, yo estoy convencida de que el Partido Popular tendrá muy presente lo que se juega.
Pedro Sánchez accelera el debat coincidint amb les eleccions andaluses i obre un nou front contra el PP. La reforma pretén acabar amb les traves per avortar la sanitat pública. Per exemple, a Madrid, el 99% dels avortaments s'han de fer en clíniques privades. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
Els testimonis de la primera sessió del judici del cas de les mascaretes desvinculen José Luis Ábalos i Coldo García de suposades comissions irregulars.
El fill d'Ábalos, la seva exparella o el germà de Coldo García asseguren que tots els pagaments sota sospita eren en realitat favors personals.
Madrid, Dani Santeaja.
Favors com una feina a la qual no anava mai o un pis al centre de Madrid que pagava Ábalos, segons ha reconegut la seva exparella Jessica Rodríguez.
No cumplió las promesas que él me había hecho. Entonces, él se sintió como en deuda, yo pienso, y entonces, pues por eso me dejó en el piso.
Tampoc eren diners de comissions il·legals els pagaments que el fill d'Avalos, Víctor, assegura que li feia al seu pare o els que recollia el germà de Coldo García de la seu de Ferraz.
Ellos me decían dónde tenía que subir. Toma, aquí tienes el dinero y se lo llevo a... No sé si se lo di a Patricia o a Coldo.
I per escrit, Francín d'Armengol i Ángel Víctor Torres també s'han desmarcat dels contractes de mascaretes quan presidien les Illes Balears i les Illes Canàries. Des de Madrid, Dani Sáenz viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
L'Audiència Nacional rebutja investigar l'exsecretari general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, pel cas Kitchen.
En el segon dia del judici per la suposada operació del Ministeri de l'Interior de l'època Rajoy per espiar l'antic tresorer del PP, Luis Bárcenas, el tribunal va desestimar imputar Cospedal, com demanava el PSOE, que hi fa d'acusació particular. El tribunal tampoc ha acceptat suspendre el procés perquè no veu errors en la instrucció, com alegava la defensa de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. Finalment, el judici tampoc hi declararà com a testimoni l'actual titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i ha renunciat a la defensa de l'antic xofer de Bárcenas, el suposat informant de la trama policial que espiava l'extresorer.
Inversió de 100 milions d'euros per renovar les escoles més antigues de Catalunya.
El govern posa en marxa un pla per modernitzar els centres educatius. Més de la meitat es van construir fa 60 anys.
La inversió servirà per reformar els edificis i fer-hi obres de manteniment. Per exemple, es traurà l'amiant que queda a les teulades, es renovaran els tancaments, les cuines o les calderes i es canviarà la instal·lació elèctrica.
Un equipament amb criteris d'eficiència energètica, un equipament ben aïllat, un equipament on es retirin elements com el del fibrociment, són equipaments més saludables i on l'activitat educativa es fa amb millor qualitat.
Les ciutats on hi haurà més inversió, amb més de 3 milions d'euros, són Terrassa, amb actuacions en 34 centres, l'Hospitalet de Llobregat amb 28 escoles i Sabadell amb 27 més. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà demà amb el ministre de Transports, Òscar Puente, per fer balanç de la situació de Rodalies.
Així ho ha anunciat el mateix Puente, que ha quantificat la factura de la crisi de Rodalies en 186 milions d'euros. Diu que encara queda feina per fer.
Quedan todavía en torno a 100 limitaciones temporales de velocidad que dependen exclusivamente de esta inversión y nuestro cálculo es que en el mes de junio habremos concluido todas.
A la reunió de demà, la Generalitat reclamarà al Ministeri de Transports els 13 milions que ha hagut de portar el govern per trobar solucions a la crisi ferroviària com el servei provisional d'autobusos.
Tot això quan arrenca la campanya de la renda, que s'allargarà fins al 30 de juny. A partir d'avui es pot presentar la declaració per internet i a partir del dia 29 es podrà demanar cita prèvia telefònicament per fer-ho de manera presencial.
Ha de presentar la declaració tothom que l'any passat va ingressar més de 22.000 euros d'un sol pagador, tal com detalla el matí de Catalunya Ràdio Carme Jové, vocal de la Comissió d'Assessors Fiscals del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Només amunt són 22.000 euros. Si tens més d'un pagador i el segon i restants puja més de 1.500, és a dir, jo tinc dos pagadors però el segon puja 1.200, continua amb 22.000. Però si el següent i restants puja dels 1.500... en baixa a 15.876 l'obligació.
I en què més es fixaran aquest any els inspectors? Rafael de Ribot.
En el que més es fixaran els inspectors aquest any serà en les diferents àrees de negoci del sector immobiliari. Un dels grans objectius serà la vigilància de signes externs de riquesa i de nivells de vida discordant amb les rendes i el patrimoni declarats. I per sobre de qualsevol altre grup, Hisenda analitzarà el que declaren els influencers. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
La FIFA ha obert expedient a la Federació Espanyola de Futbol pels càntics racistes a l'amistós Espanya-Egipte a Cornellà del Prat de la setmana passada. Ara la federació s'exposa a sancions que poden anar des d'una multa per haver de jugar a porta tancada.
Durant el partit es van sentir crits com aquest, musulmà qui no voti. Ara, l'obertura de l'expedient és el primer pas per les sancions. També els podrien obligar a portar missatges contra el racisme en els pròxims partits. Des de la Generalitat es van queixar que els protocols contra el racisme s'havien activat tard, tot i que la federació considera que es va reaccionar bé. Ara bé, la Federació Espanyola està preocupada per com pot afectar tot plegat les negociacions per acollir la final del Mundial del 2030 que organitzen Espanya, Portugal i el Marroc.
El govern espanyol tanca la porta al trasllat del Guernica i diu que l'obra no es mourà de Madrid.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no autoritza el trasllat temporal al Guggenheim de Bilbao, com havia demanat el govern basc, perquè els informes tècnics del Museu Reina Sofia ho desaconsellen.
Los informes de los técnicos del Museo Reina Sofía son claros, desaconsejan el traslado de forma rotunda por criterios estrictamente técnicos, por el riesgo que suponen las vibraciones inevitables en cualquier transporte.
La posició del govern espanyol contrasta amb com s'ha inhibit en la decisió de traslladar les pintures de Sixena del MNAC, que considera impossible de moure l'Aragó sense que es facin malbé. A Catalunya, el govern defensa el trasllat del Guernica. Sentim la portaveu, Sílvia Paneque.
Des del govern pensem que el trasllat temporal per una exposició temporal del Guernica al País Basc no només té tot el sentit, sinó que fins i tot, jo m'atreviria a dir que és un deure democràtic.
Paneque ha evitat fer cap comparació amb les pintures de Sixena. Recordem que en aquest cas defensa escoltar els tècnics i no moure les obres.
I l'exlíder d'en Comú Podem, al Congrés dels Diputats, Xavier Domènech, tanca files amb la proposta del Front d'Esquerres espanyol que promociona Gabriel Rufián.
Descarta, però, encapçalar aquesta possible aliança electoral. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Domènech opina que a les pròximes eleccions espanyoles hi haurà només un eix de debat principal, el de l'autoritarisme versus democràcia, i diu que és feina de les esquerres trobar-hi el seu lloc.
Que en un moment en el qual hi ha un desànim generalitzat amb la política i un desànim en la part d'esquerres, aquí s'ha tocat una tecla. Això és una aposta de dir, escolti, aquí fa falta un front d'esquerres, un front popular, perquè, a més, és bastant probable que, quan arribin les pròximes eleccions generals, hi hagi un únic eix. Progrés, reacció, autoritarisme, democràcia, feixisme, antifeixisme. Llavors, hem de construir com ens hem de situar dintre aquest eix.
Domènech ha apuntat que el va sorprendre el rebuig d'Oriol Junqueras al projecte de Front d'Esquerres i ha apel·lat a la generositat de tots els partits per fer-lo realitat.
6 i 20. La visita del Papa Lleó XIV al juny a Madrid, Catalunya i les Canàries costarà uns 15 milions d'euros.
Són els càlculs que fa la Conferència Episcopal Espanyola, que per cobrir despeses fa una crida a fidels, empreses i patrocinadors a fer aportacions econòmiques. Els diners es destinaran al muntatge de tanques de protecció, les pantalles gegants per seguir els actes del Papa o les torres de comunicació. La Conferència Episcopal calcula que amb les donacions ja han garantit pràcticament la meitat dels 15 milions. Fernando Jiménez, coordinador de la visita, diu que tot està auditat.
Vamos a publicar todas las cuentas de absolutamente hasta el último euro de cada una de las sedes y el tema global. Luego no tengan ningún problema, que lo tendrán.
El Papa serà a Catalunya del 9 al 11 de juny i visitarà la Sagrada Família i Montserrat, però no descarten altres actes oberts al públic i avancen que aviat els fidels s'hi podran inscriure a través d'una pàgina web.
L'Artemis 2 ja ha sortit de l'àrea d'influència de la Lluna i es dirigeix cap a la Terra, on s'espera que arribi divendres amb un temps favorable, segons la NASA.
Si tot va com està previst, la missió s'acabarà amb un amaratge a l'oceà Pacífic. La tripulació ja ha iniciat amb èxit la maniobra de correcció de trajectòria dels motors per tornar cap al nostre planeta. Ara hauran de dedicar aquests últims dies de missió a preparar la nau i l'equip per l'arribada.
L'Orion ha abandonat l'esfera d'influència lunar. En aquest punt, l'atracció gravitatòria de la Lluna és més forta que l'atracció gravitatòria de la Terra. Ja fa 5 dies, 18 hores i 52 minuts que va començar el vol Artemis 2, la primera missió d'humans a bord de la nau espacial Orion.
La NASA i la Casa Blanca han publicat imatges de la Terra des de la cara oculta de la Lluna, una perspectiva mai vista fins ara amb tanta claredat. En una de les fotografies, el nostre planeta apareix a l'avança darrere l'horitzó lunar i en una altra, la Lluna eclipsa completament el Sol.
Hi ha tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Actua avui al Palau Sant Jordi de Barcelona. El músic australià Kevin Parker presentarà el seu últim disc, el cinquè, a la capital catalana amb un concert que farà a 9:15 del vespre. Si voleu anar, encara queden algunes entrades.
La segona.
I Figaflaues és un dels grups nominats als Premis de l'Acadèmia de la Música Espanyola en la categoria a millor cançó en català, per aquesta que sentim a la fresca. Entre els artistes més nominats hi ha Rosalía, Amaya, Guitarrica de la Fuente i Leiva. La gala se celebrarà el 26 de maig a l'IFEMA de Madrid, on s'entregaran un total de 43 premis.
I la tercera?
Que hubiera sido si antes te hubiera conocido. Estarías bailando hasta conmigo,
no como amigos.
I Carol G confessa que sent pressió per no pronunciar-se sobre l'ICE i la política migratòria dels Estats Units i de Donald Trump. En una entrevista a la revista Playboy, la cantant ha dit textualment que si digués fora ICE, el seu equip la mataria, però que estaria disposada a fer-ho. Carol G farà història aquest cap de setmana perquè és la primera cantant llatina que encapçala el festival de Coachella de Califòrnia.
I anem als esports. Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Madrid que agreuja la seva crisi amb la derrota a la Champions per 1-2 davant del Bayern de Múnich.
Un Madrid que es fa petit, especialment a la primera part, davant un Bayern immens que podria haver golejat l'equip blanc. El tècnic Madrid, Cervelo, creu que l'important és que encara poden competir per la classificació al partit de tornada.
Bueno, estamos vivos, está claro. Estamos a un gol de empatar la eliminatoria. Creo que somos capaces de ganar en cualquier campo. Lo hemos demostrado con las ocasiones que hemos tenido, enfrentándonos a un rival que sabíamos que no nos lo iba a poner nada fácil y con ese 0-2 que hubiese sido, yo creo que, muy difícil de remontar.
També a la Champions, Sporting de Portugal 0, Arsenal 1.
I el Barça juga avui l'anada de quarts de final de la Champions al Camp Nou davant de l'Atlètic de Madrid.
Segon partit consecutiu dels blaugranes contra els matalassers, sense De Jong, Marc Bernal, Rafinha, Christensen, Joao Cancelo, jugador blaugrana.
Nosotros esperamos lo mismo, ¿no? Lo que ha sido el Atleti los últimos años, que es un equipo muy intenso, muy agresivo, con jugadores individualmente muy buenos, con mucho talento.
També a la Champions, PSG i Liverpool.
A quarts d'11 avui farem Àgora Esportiva al matí de Catalunya Ràdio amb Carles Panxar, Laia Tudel, Carme Barceló i Joel Díaz. I el tècnic del Barça de bàsquet es planteja deixar el club a finals de temporada.
El Barça perd a l'Eurolliga de Panathinaikos, 79-93, s'allunya dels play-offs. Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
Em sento el màxim responsable del ridícul que hem fet. Quan acabi la temporada sí que llavors serà el moment de parlar de moltes coses i d'explicar-vos moltes coses i ja hi haurà temps per valorar, per parlar, per pensar, per veure on estem, per veure on estarem i per veure si estarem.
A la fila de Champions League, la penya guanya 88-66 i força el tercer partit als quarts de final.
Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem el psicòleg Miquel Farfarrer sobre les conegudes com a superpaternitats i les noves masculinitats. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, un molt bon motiu per llevar-vos si esteu en un moment de la vida laboral que dieu «Hòstia, sóc assalariat, però em vindria de gust provar això de ser el meu propi jefe, no? Em ve de gust la independència de l'autònom, aquella llibertat. Si esteu en aquest moment cansats de la vida assalariada i desitjosos d'iniciar una aventura en solitari, escolteu bé. No ho feu. A no ser que sigui literalment una qüestió de vida o mort, o que us sentiu còmodes en el paper de masoquistes, o que us agradi especialment la idea de sostenir vosaltres sols l'estat del benestar espanyol, o a no ser també que sigueu d'aquesta gent que ho fa tot en negre i només declara quatre coses perquè Hisenda no sospiti, que llavors ser autònom és un molt bon negoci, si cap d'aquests és el vostre cas, insisteixo, no ho feu. No abandoneu les 14 pagues, ni les vacances i les baixes laborals pagades, perquè fent-vos autònoms no sereu el vostre propi jefe, sinó més aviat el vostre propi esclau.
Avui cançons sobre les últimes novetats a l'Iran.
Alto el foc de 15 dies, anunciat una hora i mitja abans que exprés l'ultimàtum, perquè torni a circular el 20% del petroli, vaja, molts números. Per tant, cançons amb números al títol. Avui, totes amb el número 1, com one, dels U2. Puja, puja, Marc. Una cançó que, segons diu la llegenda, pràcticament es va encarregar els U2, perquè hi havia moltes tensions internes, no estaven d'acord en com havia de ser aquesta cançó i la resta de Love Tune Baby, però finalment han continuat. Hit Wonder, que tingués el número 1 al títol, que tingués el número 1, The One and Only, de Chesney Hawks, que ho va petar en el seu moment per sortir a la banda sonora de la pel·lícula de Hollywood. One night in Bangkok, in the world's just... I One Night in Bangkok, una nit a Bangkok, per cert, d'un musical, Chess, que van fer en el seu moment Tim Rice, i Benny Anderson i Björn Ulvaeus, és a dir, els dos cantants dels ABBA. Repassem ara els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, quan són 6:45 del matí. Els Estats Units i l'Iran acorden un alto al foc de 2 setmanes.
Durant aquests 15 dies, l'estret d'Hormuz estarà obert i serà segur. L'anunci s'ha fet just abans que expirés l'ultimàtum de Donald Trump. Els Estats Units i l'Iran es reuniran divendres al Pakistan per continuar les negociacions.
Israel també accepta el compromís d'aturar la guerra, però amb matisos.
Segons un comunicat de l'oficina del primer ministre Netanyahu, la treva no inclouria el Líban, on l'exèrcit israelí ataca els aliats iranians de Hezbollah.
I el preu del petroli s'ha desplomat després de l'anunci de la treva.
Sí, el barril de cru Brent, el de referència a Europa, cau més d'un 10% i es situa clarament per sota dels $100. Es paga al voltant dels 95, mentrestant les borses asiàtiques s'han disparat.
El Partit Popular votarà en contra i farà descarrilar la reforma de la Constitució amb què el govern espanyol busca blindar el dret a l'avortament.
El govern espanyol ha fet el primer pas per reformar l'article 43 i assegurar que es pugui avortar la sanitat pública en totes les comunitats. Un primer pas que no va enlloc sense el suport dels de Feijóo.
I el govern destinarà 100 milions d'euros a reformar les escoles més antigues de Catalunya.
Es retirarà l'amiant, que queda a les teulades, es renovaran les cuines o les calderes i es faran obres de manteniment. Les ciutats on hi haurà més inversió són Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat i Sabadell. Sílvia Bataner, què portaveu?
Hi ha un recorregut de millora en els equipaments educatius, un equipament amb criteris d'eficiència energètica, un equipament ben aïllat on es retirin elements com el del fibrociment, són equipaments més saludables.
El govern espanyol tanca la porta al trasllat del Guernica.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no autoritza el trasllat temporal al Guggenheim de Bilbao, com havia demanat el govern basc, perquè els informes tècnics del Museu Reina Sofia ho desaconsellen.
Los informes de los técnicos del Museo Reina Sofía son claros, desaconsejan el traslado de forma rotunda por criterios estrictamente técnicos, por el riesgo que suponen las vibraciones inevitables en cualquier transporte.
I la FIFA obre procedent disciplinari contra la Federació Espanyola pels incidents de l'amistós Espanya-Egipte de Cornellà al Prat.
Durant el partit es van sentir crits com aquest musulmà qui no voti. Ara l'obertura de l'expedient és el primer pas per a les sancions. També els podrien obligar a portar missatges contra el racisme en els pròxims partits.
La visita del Papa Lleó 14 aquest mes de juny a Madrid, Catalunya i les Canàries costarà uns 15 milions d'euros.
La Conferència Episcopal Espanyola fa una crida a fidels, empreses i patrocinadors a fer aportacions econòmiques. Fernando Jiménez, coordinador de la visita, diu que tot està auditat.
Vamos a publicar todas las cuentas de absolutamente hasta el último euro de cada una de las sedes y el tema global. Luego no tengan ningún problema que lo tendrán.
I l'Artemis 2 de la NASA ja torna cap a la Terra.
L'Orion ha abandonat l'esfera d'influència lunar. En aquest punt, l'atracció gravitatòria de la Lluna és més forta que l'atracció gravitatòria de la Terra.
Aquesta matinada, la nau ha iniciat la maniobra per ajustar la trajectòria de retorn a la Terra.
I un recordatori, arrenca la campanya de la renda que s'allargarà fins al 30 de juny.
Des d'avui ja es pot presentar la declaració per internet i a partir del dia 29 es podrà demanar cita prèvia per presentar-la de manera presencial.
Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Per primera vegada, menys del 0,5% de les roses que es vendran per Sant Jordi són cultivades a Catalunya.
D'aquí uns minuts us ho expliquem en detall. Des del Gremi de Floristes de Catalunya ho lamenten. El president Joan Guillén explica les fortaleses d'aquests països en el mercat.
Tant per la banda de Centroamèrica, o sigui, Ecuador i Colòmbia, per la mà d'obra més econòmica i les condicions climàtiques, o per la pròpia especialització que, per exemple, hi ha hagut en els Països Baixos, en el qual la producció és una indústria puntera, no, per ells.
Repassem ara les portades de la premsa, avui amb les amenaces de Donald Trump a l'Iran i la cara oculta de la Lluna en totes les portades del dia. Marc Jurado.
Sí, comencem pel president nord-americà. Només la Vanguardia ja recull a la primera plana que ha donat dues setmanes més de marge per avançar les negociacions. Titula textualment que Trump ajorna l'amenaça de destruir l'Iran. Les portades de la resta de diaris, almenys en les seves primeres edicions, són anteriors a la decisió de Trump i, per exemple, el país titula Trump, abans de l'ultimàtum, morirà tota una civilització. Ara bé, l'element comú de totes i cadascuna de les portades és la Lluna, o més ben dit, les fotos de la Terra fetes des de la cara oculta de la Lluna. Imatges espectaculars a tot arreu. El diari ara ocupa més de tres quarts de portada. El periòdico i la Vanguardia mitja pàgina i El Mundo i El País un racó molt més petit. Altres temes de portada. El cas Ábalos és, de fet, el tema principal del Mundo. Jessica i el clan d'Ábalos retraten les vergonyes de l'era Sánchez. Llegim. El País també posa l'exministre en portada i titula que Ábalos carrega contra Jessica Rodríguez. Hi ha discrepàncies, per cert, en com escriuen els diaris el nom d'aquesta dona, si porta accent o no, i si va amb una S o dues. I per acabar, El País, Cultura rebutja la petició del PNB de traslladar al Guernica i Esports a El Mundo. El Bayern atropella un Madrid sense màgia europea.
Avui a Mataró es desperten amb 11 graus, al migdia arribaran els 20, a Sant Feliu de Llobregat en tenen 11, màxima prevista de 22. Avui i demà seran els dies més càlids de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui arribarem a aquests 30 graus que deies al Pla a Lleida i més de 25-26 graus a la majoria de comarques de l'interior. Serà un dia de sol, amb alguns bancs de boira i de núvols ara al matí a les comarques de Girona, sobretot a prop de la Costa Brava. Després se'n tornaran a formar de cara al vespre i també hi haurà força pols saharian en suspensió que deixarà l'atmosfera una mica tèrbola.
I avui que ja sabem que la factura de la crisi de Rodalies ha estat de 186 milions d'euros, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Mentre el món es troba preocupat o distret per la perspectiva d'una guerra i d'un president monarca que vol eliminar civilitzacions, els catalans continuem amb el nostre viacrucis particular, l'estat paupèrrim de Rodalies. Ahir el ministre Òscar Puente va comparèixer al Senat i va dir algunes coses interessants. Primer, que després de dos mesos i mig de crisi a Rodalies, aquest dijous finalment es dignarà a visitar Catalunya. Segon, que la factura per les obres de millora de la xarxa han costat 186 milions d'euros i també que les limitacions temporals de velocitat s'acabaran al juny. És a dir, que Espanya haurà trigat quasi mig any a fer funcionar els trens com abans, és a dir, amb retard. Però tot això dependrà, com sempre, de qui mana de debò. Els maquinistes, uns senyors que tenen molt més poder que ministres, presidents de la Generalitat, i no cal dir-ho, que els pobres ciutadans que encara gosen anar pel món amb tren.
Ens despertes amb Nirvana, que no li has?
Exactament, un dels seus grans èxits, Smell Like Teen Spirit, i és que tal dia com avui, un 8 de març, però de l'any 94, es va trobar el cos de Kurt Cobain a la seva casa de Seattle. Els forenses van determinar que havia mort 3 dies abans, el 5 d'abril, com a conseqüència d'un tret al cap i que s'havia descobert una nota de suïcidi a prop. La policia de Seattle va dictaminar que la mort del músic va ser un suïcidi. Malauradament, Cobain va passar a formar part del Club dels 27, que agrupa reconeguts músics i cantants que van morir amb 27 anys. La gran majoria d'ells per culpa de les drogues i l'alcohol.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Això t'agradarà perquè hem parlat de signes del zodíac i d'astres amb la Cristina Borreguero i en Sergi Tous d'Astrocat. Alerta, perquè aquests són els signes del zodíac que tindran un bon 2026 i, pel contrari, aquells que ho tindran una mica més fotut. Quins signes tindran un bon any?
Taure, Lleó, també és un any molt important per ell. També per Aquari, potser Cranc, diria.
A qui no els hi anirà tan bé?
A veure, Xavi, no t'espantis.
Ja comencem bé, Cristina.
Hem de posar bessons, però perquè, clar, entraurà. Àries, els tres signes d'aigua pateixen les tres retrogradacions de Mercuri d'aquest any.
Déu-n'hi-do.
Llavors, Mercuri molestarà una mica a Peixos, a Cranc i a Escorpí. Així que...
Així que aguantar-nos.
Sí.
Va. No? No li hem de fer cas. Francesc, què ets tu?
Àries.
Uf.
Jo tindré molt bon any. Sí, estic tenint un molt bon any.
Sí.
L'estàs tenint, de moment.
Ja el vas tenir l'any passat, també.
Sí.
Sí, sí.
Però...
Però això vol dir que el següent serà molt horrorós.
Gràcies, no, Ricard. Gràcies.
No, ves pensant ja en el que ve.
Meitat d'aquest, ja, meitat d'aquest.
Sí, aquest ja li ha notat el canvi.
Comença a fer
el que queda.
Envejosos.
Però jo estic com tu.
Sí. I la xarxa és Marta Viana, que s'ha fet viral.
Doncs el vídeo d'un pot de Nutella que es va colar flotant a la nau durant la transmissió en directe de la missió Artemis 2. Primer, el moment va passar completament desapercebut. Algú va dir fins i tot si era IA, però no. Es veu el pot flotant en gravetat zero i molta gent diu que podria ser una acció publicitària encoberta. Tant la NASA com la mateixa marca Nutella han sortit del pas d'aquests comentaris i han negat que fos realment publicitat.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge del Salvador de Blanes. És un dels afectats pel tancament de les clíniques dentals Oral Studio. L'últim dia que va anar al dentista es va trobar la persiana abaixada. El negoci havia tancat sense que ningú l'avisés, tot i estar a mig tractament per col·locar-li uns implants.
Estic a meitat del procés, diguem, amb tota l'operació pagada. Comptant, sent generós, de que m'havien fet algunes restriccions i jo crec que al final hauré perdut dels 5.000 euros que vaig pagar, n'hauré perdut 4.000.
Ja hi ha desenes d'afectats, com el Salvador, que han denunciat els fets dels Mossos d'Esquadra. L'Agència Catalana del Consum recomana presentar una reclamació a l'empresa, a més de contactar amb l'entitat financera corresponent per anul·lar els càrrecs pendents i l'emissió de futurs rebuts. També hauran d'esperar per saber si Oral Studio obre concurs de creditors.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Després de la reobertura de l'estret d'Hormuz, el preu del petroli s'ha desplomat. El barril de cruda Brent cau més d'un 10% i se situa al voltant dels $95. Els inversors també han rebut la notícia amb eufòria. Les borses asiàtiques registren pujades. El Nikkei, l'índex de la borsa de Tòquio, puja més d'un 5%, la borsa de Hong Kong un 3% i la de Seul més d'un 6%. Això farà revifar els parquets europeus, que hi van tancar la baixa abans que s'anunciés la treva. La borsa alemanya va perdre un 1% i l'IBEX 35 un 0,60. El mateix va passar a Wall Street, on els índexs van acomiadar la jornada gairebé plans. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
A la vostra dreta, l'obra original Berenar. Fixeu-vos en les seves textures, en la delicadesa i la lentitud de cada traç.
És un autèntic Noel?
Efectivament, pernil sobre pa. I també el de la vostra esquerra, el fresc Piscolabis.
A Noel, cuidem cada llesca de la gamma Delícies com una obra d'art. Noel, xarcuteria de tota la vida.
La meva mare fa més ús que gairebé no es mou i cada vegada li costa més. Gràcies a Cuideo, té una cuidadora i un fisio que ve a casa i l'ajuda a treballar la seva mobilitat. Cuideo!
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Això no música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Notícia d'aquesta matinada. Treva de 2 setmanes a la guerra de l'Iran. Donald Trump ha pres la decisió 1 hora i mitja abans que avancés l'ultimàtum que havia donat el règim iranià per arribar a un acord i reobrir l'estret d'Hormuz.
Trump ha justificat el nou canvi de guió assegurant que l'acord de pau definitiu per l'Orient Mitjà està molt avançat. Segons el mediador del conflicte, el primer ministre del Pakistan, implica tota la zona de guerra, inclòs el Líban. Divendres hi haurà la primera reunió entre els Estats Units i l'Iran a la capital del Pakistan. En una entrevista telefònica a l'agència France Press fa pocs minuts, Trump ha afegit que ara hi podria haver una edat daurada a l'Orient Mitjà. Des de l'altra banda del front, l'Iran ha fet saber el seu compromís amb l'aturada de la guerra. En un comunicat, el seu cap de la diplomàcia assegura que el pas de patrullers per l'estret d'Hormuz durant aquestes dues setmanes serà segur. Divendres a la tarda, a la taula negociadora d'Islamabad, l'Iran demanarà poder continuar enriquint urani, això sí, un dels detonants de la guerra.
I reacció del tercer en disputa d'Israel.
Doncs en un comunicat aquesta matinada, l'oficina del primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha precisat que el Líban no entra a l'acord i contradiu així la versió del primer ministre del Pakistan i mediador. La Casa Blanca havia tingut prèviament converses amb el govern israelià i havia confirmat que sí que Tel Aviv acceptava l'aturada de la guerra.
Ara ens apuntava la Lara. Davant la notícia de la treva reobertura de l'estret d'Hormuz, el preu del petroli s'ha desplomat.
Sí, el barril de cru Brent cau més d'un 10% i se situa al voltant dels $95, són gairebé $15 menys que ahir al vespre. Els inversors també han rebut la notícia amb optimisme i les borses asiàtiques anoten guanys de rècord.
Més enllà de l'Iran, una de les altres notícies del dia és la reforma de la Constitució per blindar el dret a l'avortament. El PP ja ha dit que ho tombarà.
El govern espanyol ha fet el primer pas per reformar l'article 43 i assegurar que es pugui avortar la sanitat pública. Totes les comunitats. Ana Redondo, ministra d'Igualtat, en un missatge al PP.
Por ejemplo, en Francia, cuando se planteó la modificación constitucional, hasta Marine Le Pen votó a favor. Por lo tanto, yo estoy convencida de que el Partido Popular tendrá muy presente lo que se juega.
A Madrid, ara mateix, el 99% dels avortaments s'han de fer en clíniques privades.
I un cas que també hem seguit aquests dies, hi ha novetats. La FIFA ha obert expedient a la Federació Espanyola de Futbol pels càntics racistes a l'amistós espanyol Espanya-Egipte a Cornellà al Prat de la setmana passada.
Durant el partit es van sentir càntics com aquest musulmà qui no voti. La federació s'exposa a sancions que poden anar des d'una multa, haver de jugar a porta tancada o aportar missatges contra el racisme a les samarretes. Des de la Generalitat es van queixar en aquell moment que els protocols contra el racisme s'havien activat tard, tot i que la federació sí que considera que es va reaccionar bé. Això sí, està preocupada per com pot afectar tot plegat a les negociacions per acollir la final del Mundial del 2030 que organitzen Espanya, Portugal i el Marroc.
Més notícies, us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Per primera vegada, menys del 0,5% de les roses que es vendran per Sant Jordi són cultivades a Catalunya.
El 99,8% de les roses vindran de Colòmbia, l'Equador i els Països Baixos. A Catalunya només queda un productor de roses, Flors Pons, al Maresme, que aquest any ha hagut de reduir a la meitat la producció i només en distribuirà 20.000. Les seves roses representen el 0,25% dels 8 milions que es calcula que es vendran aquest Sant Jordi. L'empresa explica aquest programa que els és impossible competir amb els preus dels productors estrangers i que aquest podria ser el seu últim any d'activitat. Des del Gremi de Floristes de Catalunya lamenten la pèrdua de roses catalanes. El seu president, Joan Guillén, explica les fortaleses d'altres països en aquest mercat.
Tant per la banda de Centroamèrica, o sigui, Ecuador i Colòmbia, per la mà d'obra més econòmica i les condicions climàtiques, o per la pròpia especialització que, per exemple, hi ha hagut en els Països Baixos, en el qual la producció és una indústria puntera, no?, per ells.
Catalunya activa una nova estratègia pel poble gitano de cara als propers 10 anys amb l'objectiu principal de reduir l'abandonament escolar i millorar l'accés al mercat laboral.
Més de 2/3 de l'alumnat gitano no arriba a treure's l'ESO i la taxa d'atur entre la població gitana és del 36%, 2,6 vegades més que la població catalana en general.
Maria Costa.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, diu que les dades són inadmissibles.
Revertir les xifres inacceptables d'exclusió social i reivindicar el gran actiu que constitueix el poble gitano per Catalunya.
Entre diverses mesures, hi ha reforçar centres on hi hagi una alta concentració d'alumnat gitano, itineraris de formació professional, quotes d'accés a la universitat i convenis amb empreses. També és un pla per combatre l'antigitanisme. La diputada gitana al Parlament, Susana Martínez, posava aquest exemple.
Va ser una entrevista de feina sabent què has de compensar el ser gitano. Doncs es nota amb mirades de desconfiança, amb certs comentaris a vegades en positiu. Bueno, sí, tu ets gitana, però no ets com la resta, no? Jo sóc com la meva àvia, però amb, afortunadament, altres oportunitats.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la crònica cultural la comencem parlant de Kanye West perquè no actuarà a Londres. You think I'm a riot, I see the facade. You wish I'd be quiet, don't wish to a god. Per què, Marta Viana?
Doncs perquè el govern britànic ha denegat el visat al raper nord-americà pels seus comentaris antisemites dels darrers anys i això ha obligat els organitzadors del festival que l'havia d'acollir a cancel·lar l'esdeveniment.
Londres, Quim Olivares.
El Ministeri de l'Interior no li permet l'entrada al país perquè diuen la seva presència al Regne Unit no és d'interès públic.
Fa uns mesos, l'artista nord-americà, que també es fa dir Ye, va carregar contra els jueus i va fer lloances a Adolf Hitler. Al gener es va disculpar al diari The Wall Street Journal i atribuir els seus comentaris a una lesió cerebral no diagnosticada i a un trastorn bipolar no tractat. Aquest dimarts al matí va dir que estava disposat a reunir-se amb la comunitat jueva britànica per demostrar-los que havia canviat, però no ha funcionat. Fa poc sí que va actuar a Los Angeles i a Mèxic i té previst fer-ho aquesta primavera i estiu a França, Espanya i Portugal, entre d'altres. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'univers literari de Carlos Ruiz Zafón va omplir ahir el recinte modernista de Sant Pau a Barcelona amb un acte immersiu que va reunir desenes de lectors.
Es van commemorar així els 25 anys de L'ombra del vent, un bestseller que va consagrar l'escriptor.
Montse Camps.
Es va fer un recorregut per l'univers narratiu de l'escriptor i va reunir sobretot lectors joves com l'Anna i l'Emma.
És el llibre preferit de mi mare i crec que sempre ha sigut un bestseller i un llibre increïble.
Jo, de fet, va ser el meu avi, que tenia un exemplar a casa i quan em vaig enganxar molt als llibres i a la lectura em va dir aquest llibre t'agradarà.
Es celebra així l'èxit de L'ombra del vent, que va ser un bestseller immediat, com explica Emili Rosales, director editorial de Grup 62 i que va ser l'editor de Carlos Ruiz Zafón.
Ningú podia endevinar que aquest llibre es convertiria en el llibre més llegit d'un autor peninsular des del Quixot i a partir d'aquí, doncs, a poc va tenir cada vegada més lectors.
Avui es publica una edició especial de L'ombra del vent enfocada sobretot al públic juvenil. Montse Camps pel matí de Catalunya Ràdio.
I més literatura perquè els 5 finalistes del nou premi Aena de Narrativa defensen la qualitat literària del guardó i han rebutjat les crítiques per la seva possible mirada comercial, rebudes des de diversos àmbits quan es va anunciar que té una dotació d'1 milió d'euros per obra publicada.
Els finalistes són 3 autors sud-americans i 2 d'espanyols. Són el colombià Héctor Abad Facholinche, la xilena Nona Fernández, l'argentina Samantha Schweblin, el madrileny Marco Giral Torrente i el barceloní Enrique Vilamatas. Tots els candidats han mostrat convençuts que la dotació rècord del Premi Aena no ha d'interferir en la qualitat de les obres ni en el criteri del jurat. Sentim Nona Fernández.
En un mundo donde las humanidades están siendo desacreditadas, ¿no? Cualquier instancia que eleve el trabajo cultural, el trabajo, el pensamiento, debiéramos bienvenirla bien.
El primer Premi Aena s'anunciarà avui a la nit en un acte a les Drassanes de Barcelona.
I parlant de premis...
Saca el cuchillo del cajón, baby, no lo acabarás usando. En el transcurso de un día puedo tocar 2 veces la gloria y el fango. Conseguiste lo que querías con maestría. Gracias por tanto. En 3 añitos y un día se acabará por siempre el mito, la bohemia y el canto.
Leiva, Rosalía, Amaya, Guitarrica de la Fuente són els artistes més nominats a la 3ª edició dels Premis de l'Acadèmia de la Música Espanyola. Amb 8 nominacions cadascun, opten alguns dels principals guardons com artista, àlbum o cançó de l'any.
També destaquen altres noms com Rusovski o Amaral, amb 5 nominacions, o Aitana i Valerio Castro. Com a millor cançó en català, València o Mallorquí estan nominades a La Fresca de Figaflowers, L'amor de la meva vida de Julieta, Ben poca cosa tens de Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz, Ai Mareta d'Abril i Celina Didoipe i Maria Rodés. La gala se celebrarà el 26 de maig a l'IFEMA de Madrid, on s'entregaran un total de 43 premis.
I per cert, Marta, que ja sabem quan es celebrarà la gala dels Oscars del 2027 i fins i tot la del 2028.
Sí, la del 2027 serà el 14 de març, mentre que la del 2028 serà el 5 de març, segons ha informat l'Acadèmia de Hollywood i la cadena ABC en un comunicat conjunt. Aquestes seran les darreres emissions de la gala dels Oscars pel seu distribuïdor habitual, ABC, abans que passi, recordem, a YouTube. Aquestes també seran les 2 últimes cerimònies al Teatre Dolby, que ha estat la seu habitual dels premis durant més de 2 dècades. A partir del 2029 es farà al Teatre Peacock, que també acull altres guardons com els Emmy, que són els més importants de la televisió internacional.
I els esports, Robert Prat.
El Madrid, que ensopega la Champions, 1-2 davant el Bayern de Múnich. El Barça rep a l'Esnou l'Atlètic de Madrid, sense Rafinha, De Jong, Marc Bernal i Christensen. Derrota el Barça de bàsquet a l'Eurolliga davant Panathinaikos. El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul i obre la porta a marxar a finals de temporada.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vila.
Els Barça-Atlètic de Madrid són històricament partits d'alta intensitat i molt interessants de veure. Si a més es tracta d'uns quarts de final de la Champions, augmenta l'excitació. L'equip blaugrana arriba a la cita amb una baixa molt destacada, la de Rafinha, un jugador desequilibrant en atac, però sobretot clau en la pressió defensiva després de la pèrdua. Potser per l'absència del brasiler, Hansi Flick va insistir ahir en la importància de concentrar-se en aquest aspecte del joc. Veurem com gestiona aquesta absència el Barça, un equip valent a qui no li haurien de faltar candidats a liderar una gran nit al Camp Nou.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Tot és possible un dia de partit. Arriba l'hora de la veritat a la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
CaixaBank Wealth Management, reconegut per Euromoney millor banca privada a Espanya i millor banca privada en gestió discrecional de carteres a Espanya.
Persones, visió i tecnologia al servei d'una gestió patrimonial única. Gràcies als nostres clients per fer-ho possible.
CaixaBank Wealth Management, valor per crear valor.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 3 graus a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que contrasten amb els 14 que hi ha a Tàrrega o 15 graus a Castelldefels. Avui serà un dia càlid, no tant a la costa, aquí quedaran al voltant dels 20-21 graus les temperatures, però en canvi l'interior superaran els 25-26 i podrien arribar als 30 graus a les comarques de Ponent. Farà sol a gairebé tot arreu, amb força pols en suspensió que deixaran una atmosfera tèrbola i amb alguns bancs de boira o de núvols baixos avui, sobretot concentrats a les comarques de Girona i a la Costa Brava. Més abundant serà al matí i després de cara al vespre també. I en pròxims dies, encara demà, mantindrem aquestes boires a prop de la costa i temperatures tan altes com les d'avui i a partir del cap de setmana, sobretot diumenge, baixaran en picat els termòmetres.
La tarda de Catalunya Ràdio.
El Rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així: aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia: ja he arribat. A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A 8:45 obrirem l'Àgora per saber quines escoles i quins instituts es podran beneficiar de la inversió anunciada pel govern per millorar l'estat de centres educatius deteriorats. Anirem fins a l'escola Bernat Metge de l'Hospitalet de Llobregat.
I a les 9 analitzarem els moviments dels partits d'esquerres al conjunt de l'Estat, després que Andalusia s'hagin posat d'acord per presentar-se en coalició a les eleccions.
A 10:45, Agora Esportiva, l'endemà de la derrota del Madrid contra el Bayern.
I a les 11, entrevista el psicòleg Miquel Farferrer per parlar de noves masculinitats i paternitat.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents ens va venir a veure el prestigiós productor Jaume Ripoll per explicar-nos el seu interès en portar el zoo d'en Pitus a la gran pantalla.
No, que serà el zoo de la Samira.
Ah, molt bé.
Va ser una mujer, ¿sabes?
Serà una nena, Ricard, serà una nena del barri del Raval.
Bueno, yo no me atrevería a hacer una afirmación como esa, ¿no? En todo caso, el género es algo que decidirá Pitus, Samira.
Samira.
Y para generar más diversidad étnica, ¿no?, que tiene el propio Raval, pues los amigos ya no se llamarán Tanet, Kim o Julie, sino que serán Hiroki, Abdel y Osea.
Osea.
Exacto, sí. El método para conseguir los animales ya no será la caza, sino que será el rescate de estos a través de protectoras homologadas.
Sí, seran... que la manera de caçar serà diferent en el cos.
Exactament. Ja no
seran... Convencem l'animal a que vingui.
Li demanem, sisplau, que...
Serà un rescate de animales en riesgo de sufrir estrés, ansiedad...
Són animals amb ansietat,
exacto,
en aquest cas.
I, evidentemente, pues, no montarían un zoo de animales, sino que sería pues, una especie de refugio, un santuario de animales...
Un santuari.
Con taquilla inversa, sí.
Exacto. A partir de 11:45, no. Més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
Sabeu que esta setmana és festiva a València? La Setmana Santa ha acabat, però la Pasqua ens dura fins dilluns que ve. Sempre s'ha dit que els valencians són més d'empinar el catxirulo, menjar mona i cantar tarares que dels beatismes que comporten estes dates. A mi, per sort o per desgràcia, m'agafa treballant. Però avui sempre és un bon dia per a recordar que quan ens mengem la mona, la millor part és l'ou, que nosaltres el fem ou dur i ens l'estampem al front. Aquí et pica, aquí et cou i aquí t'esclafa l'ou.
I el segon, el Joan Foguet.
Catalanes, catalans, vinc a renyar-vos una miqueta, ja de bon matí. Tal dia com avui, de 1973, moria a la Provença Pablo Ruiz Picasso. Història de l'art universal, figura polièdrica a qui ignorem. I em direu, vaja, era un senyor nascut a Màlaga. Bé, però també era català, perquè per ell va ser molt important Barcelona, Horta, Sant Joan o Gòsol. Aquí ho va aprendre tot, diu. I el Museu Picasso de Barcelona és molt rellevant. Rep més d'un milió de persones a l'any i només un 9% d'aquests visitants són catalans. Espavila, que Picasso és tan català que és universal. I avui és un bon dia per mirar l'artista que tens dintre teu i anar a un museu.
Ni aunque fuera Picasso en su vida pinta, de relaciones ya pasó la quinta, que se levantó su bobo, otro cacho para linta, casi pierde una mitad, por andar buscando su tramita, la caperucita anda cazando lobos, otro cacho para linta.
Llevo un tiempo soltera, ya no se estresa. Se operó porque alguien le da pereza, yeah. Pero está buena de naturaleza. París, juca, botellas.